Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora, com sempre, abans que surti el sol, Elisabet Pedrosa, bon dia.
I ben desperts que estem, eh? Ens hi posem.
Quina sort. Que arrenqui l'ofici d'educar.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Jo crec que s'hauria de canviar molt la mentalitat. Dels joves no tant, però sí de la gent adulta. Perquè crec que els joves ja estan fent el canvi, que jo estic molt d'acord amb això. Amb una societat més liberal, més flexible i més comprensiva. Jo crec que actituds irresponsables hem tingut tots, tant adults com joves. Però clar, els joves fan més soroll i és clar, és molt més fàcil donar-li la culpa als joves que no als adultes. Almenys jo he respectat molt l'estat d'alarma. Crec que estem ja, gràcies a la vacuna, a la recta final d'aquesta pandèmia. Però encara falta molt, molt, molt perquè acabi. Perquè jo crec que quan s'acabi la pandèmia vindrà una crisi econòmica. Però no només a Espanya, sinó arreu del món.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem recuperat el que ens va dir el Jan, de 19 anys, fa uns dies. Explica la filòsofa Marina Garcés, que vam tenir al programa, que un dels lemes de les manifestacions de joves els últims dies ha estat sense futur, no hi tenim res a perdre. I deia ella, aquest no futur, aquest no esperar res de la societat, treu la por. I ella posa l'accent en dues frases. La millor lluita és la que es fa sense esperança. La desesperança d'aquests adolescents pot estar carregada de desig. La ràbia pot moure moltes coses, deia ella. I una altra frase. La nostra violència és existir, en el sentit dels joves som aquí i tenir futur seria poder-se implicar en el que hagi de passar en aquesta societat. Avui posem el focus en els adolescents. En parlem amb
Jaume Funes, psicòleg, educador, periodista, especialitzat en adolescents i autor de nombrosos llibres. El darrer, Estima'm, però vull saber-ne més. Clara Darder, educadora social, terapeuta familiar i gestàltica, especialitzada en grups de joves. Eli Soler, psicòloga experta en temes d'adolescència i autora del llibre Convivir con un adolescente es fácil si sabes cómo. I Teresa Terrades, docent i coordinadora pedagògica de l'INS Escola Intermunicipal del Penedès de Sant Sadurní d'Anoia. Sentirem també els consells d'Alejandro Rodrigo, autor de Cómo prevenir conflictos con adolescentes, i el contrapunt amb l'humorista Oriol Dalmau i els llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Si hi ha alguna cosa per canviar dels joves, primer hem d'observar i examinar si millor ho canviem en nosaltres mateixos. Carl Gustav Jung.
Aquesta setmana ha fet un any que van tancar les escoles per la pandèmia. Avui els adolescents, els més castigats per la vessant social de la pandèmia. Benvingudes Clara, Eli i Teresa. Benvingut Jaume. Benvinguts tots. Comencem per la Teresa. Va escriure fa uns dies la Teresa Terrades al Diari de l'Educació. La pandèmia ha obligat a prendre unes mesures d'aïllament social gens pròpies d'aquesta etapa vital. A l'institut les restriccions han naturalitzat els grups bombolla i les classes en línia, les activitats dels nois i noies que promouen les relacions entre iguals, s'han paralitzat des de fa mesos. Ni nits d'estiu, ni festes majors, ni concerts, ni discoteques, ni esports d'equip, ni classes de música, com el vol alguna festa clandestina amb regust de culpa o de contagi. L'aïllament s'ha endut possibilitats de trobades, enamoraments, petons i abraçades i noves coneixences. I videotrucades, jocs en línia, xarxes socials i tot gin tecnològic ha suplantat la presencialitat i des de casa han vist passar el món que haurien trepitjat en un altre moment. Diu la Teresa, el virus s'ha cruspit el temps que passen lluny de les seves famílies, moments capdals en la construcció de la seva identitat, i el toc de queda ha deixat un marge molt estret de temps per fer el que es pot fer, i tot s'ha de fer abans de les 10 de la nit, i això trenca l'estructura horària habitual dels nois i noies. Benvinguda, Teresa. Com els ha canviat la vida, els hàbits, les rutines, aquests adolescents, aquests joves?
Doncs molt bon dia a tothom. Com els ha canviat? Doncs els ha canviat molt, no? Tot aquell temps que és fora de l'institut és totalment diferent de l'època prepandèmia. Ara no tenen una estructura, unes rutines establertes que els donaven com molt sentit, no? I uns espais de temps dedicats a l'oci, uns espais de temps dedicats a l'estudi. Tot això ha quedat com confús, no? En un temps de solitud, en molts moments, però una solitud connectada a través de la tecnologia, però que ha fet que ells perdessin una mica tota l'estructura aquesta de la seva feina i del seu oci, i que tot hagi quedat en un mateix nivell, moltes vegades sense sentit d'eficàcia o tenint la sensació de que el temps és dispers, difús, que perden el temps, una sensació que s'ha anat com apoderant una mica d'ells. No?
Teresa, tu com els veus? Quines són les emocions que circulen amb més intensitat per les aules en aquests moments?
Doncs mira, veiem posicions molt polaritzades, no? D'una banda hi ha un nivell d'adolescents que es mostren molt apàtics, amb certa desídia. Ells manifesten que els costa molt concentrar-se, no? Perquè tenen això que dèiem, aquest temps una mica doncs, sense estructura, que van perdent una mica l'esperança en el que els espera, que tot allò que estan fent perd sentit si no veus cap on va i cap on es pot dirigir. Hi ha un tipus d'alumnat i de nois i noies que els veus molt en aquest sentit, no? d'una certa desesperança. N'hi ha que estan com molt neguitosos, molt nerviosos, sense saber massa el per què, no? Van mostrant-se més alterats, podríem dir, del que és habitual en ells. I després també n'hi ha d'altres que han viscut aquesta situació amb certa comoditat també, no? Nois i noies potser més de tarannà introvertit, que també els ha anat bé un cert aïllament i que també s'hi han anat com acomodant una mica, no? I per tant, són com maneres d'estar que s'han anat com extremant, no? Cadascú més en la que, d'alguna manera, el seu tarannà l'apropa, no? Però seria aquesta situació que us comento, no?
Dius tu que alguns sobrereaccionen per coses petites i també dius que els que ha portat una mica les coses als límits, no? Els nens, per exemple, amb tendències depressives han portat més al límit, senten que els falta esperança i fins i tot, en algun cas, i no ets la primera, com ha comentat, no? Parlen la gent que esteu vinculats amb el món dels joves que fins i tot hi ha algun intent de suïcidi, no? Davant d'aquesta desesperació. Has percebut també, Teresa, voluntat d'aïllament, no? I s'ha dit molt que els joves es tancaven a les habitacions, no? Ho dèiem fa uns dies la Eva ens ho explicava.
És això, no? Aquestes postures que es van com extremant, que es van accentuant i van des de la por, no? La ràbia, l'enuig, després també aquesta tendència com a la desesperança que et condueix més a un estat més depressiu, i nosaltres hem tingut aquí, hem viscut casos d'intens de suïcidi, però diguem-ne que seria una postura molt al límit, no? De tota aquesta gamma de situacions més, una mica de falta d'esperança, no? I juntament amb això també hi ha aquesta posició que dèiem més de l'aïllament, no? D'acomodar-te en aquesta situació d'estic acompanyat de les meves coses a casa, em vaig fent les coses a mida, no em fa tanta falta sortir a fora. Una mica tot aquest moment ens fa pensar que pot provocar forces canvis en els hàbits relacionals dels nois i noies joves, no? No sabem si més endavant tornaran al que nosaltres consideram la normalitat en aquest aspecte de les relacions, però dona la sensació que tota aquesta manera de viure que han viscut, que estan encara visquent, està modificant, no? Les seves formes de relació, que evidentment estan passant més per la pantalla i més per la tecnologia, i que no sabem, no? A la pràctica com modificarà la relació més presencial, no? I tot això ho estem observant de moment, no?
Com a mestres, com ho acolliu? Com podeu transmetre seguretat en un moment de tanta incertesa?
Mira, nosaltres el que mirem molt és de fer que ells se sentin que estem escoltant-los, val? No els podem transmetre seguretats, de cara al futur certeses tampoc en podem transmetre massa, però sí que mirem que des de tant el que és la tutoria més individualitzada i personalitzada, no? La que fem d'un a un, tant també la que fem en el grup d'aula, no? El que mirem de fer és que ells percebin que hi ha l'espai d'expressar totes aquestes situacions, que estem al seu costat per escoltar-les i per viure-les junts. Sobretot és aquesta la idea de poder-nos nosaltres mostrar molt des d'un punt de vista serè, a vegades també ens costa, però poder estar doncs, amb la nostra màxima serenitat i tranquil·litat davant d'ells per dir-los això, no? Estem aquí amb vosaltres, teniu l'espai per expressar-vos, us escoltem i junts seguim endavant, no? I afrontem el que hi ha.
I què és el que els interessa en aquests moments, no? Que possiblement la pandèmia és el top-top, no? Però també tenen altres interessos.
Bé, els nois i noies ens parlen de què parla. Passen moltes estones escoltant i veient a les xarxes socials, evidentment, el TikTok els encanta, però a banda de les xarxes també ens manifesten doncs, moltes ganes pels esports, molt de gust per la música, pel trobar-se entre ells, els nois i noies, a les seves hores d'oci, que ara estan molt reduïdes, i després també doncs, gustos per la política, per la literatura i poesia, que potser són més minoritàries, però bé, hi ha molts nois i noies que també estan molt interessats per tot el que els passa al voltant.
I Teresa, com han viscut els teus alumnes tots els aldarulls amb el Pablo Hasél?
Bé, ells ho han seguit molt, molt de prop. Aquí al Noci a Barcelona no hi han participat tan directament, però sí que estan molt seguint dia a dia el que va passant. I ells el que una mica venen a dir-nos és que amb tot aquest afer el que fan és una mica catalitzar el seu malestar, no? Que exploten molts malestars de tot aquest any de moltes restriccions i d'haver-se hagut de contenir molt en la seva vida de jove, no? I d'adolescent.
Quin és, Teresa, el teu missatge que donaries als adolescents?
Doncs sobretot que tinguin clar que els adults que estem amb ells estem per escoltar-los, que ells han de poder expressar tot allò que els passa i que això és molt important per tots nosaltres, que tot allò que ells aporten és fonamental i a més ells seran els que d'aquí molt poquet i un cop superada aquesta etapa de la pandèmia els tocarà estar davant prenent decisions i per tant ens importa molt el que ens diguin i tota la seva formació, evidentment. Per nosaltres és fonamental i volem que ho visquin i ho rebin així dels adults.
I tu, Teresa, què estàs aprenent d'ells?
Doncs aprenc moltíssim, no? Aprenem a veure gent, doncs això, molt preocupada pel seu futur. Estem aprenent a veure com s'han adaptat a una situació que no era la natural per ells, que malgrat tot estan tirant endavant i que volen, doncs això, poder aconseguir viure amb una vida doncs, també en projecte de futur i feliços, no? I tot això ho estem compartint amb ells dia a dia, no?
Avui a Catalunya Ràdio, a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement, adolescents, els més jutjats de la pandèmia?
Vull que m'ajudeu a descobrir els meus talents.
Quan un fill incompleix les normes sistemàticament, pot estar simplement demanant ajuda o més amor. Alejandro Rodrigo.
L'Eli Soler, amb qui parlarem ara, és psicòloga especialitzada en adolescents, creadora del blog elisoler.com i autora del llibre Convivir con adolescentes es fácil, si sabes cómo, on llegim. Els adolescents acostumen a tenir el carregador de les paraules plenes de rebel·lia. Per què sempre estan tan a la defensiva? L'adolescència és l'etapa en què comencen a sentir-se lliures, autònoms en la majoria de tasques i decisions. Subconscientment, el seu cervell està dient que és l'hora de viure per ells mateixos i per aquesta raó, cada instrucció que rebin, tot i que sigui ben intencionada, estarà interpretada com un robatori a la seva llibertat, diu l'Eli. Hi ha una constant sensació de desactivar una bomba sense saber en cada moment si s'està tallant el cable adequat o no, una paraula equivocada i la conversa pot esclatar pels aires. Diu l'Eli, tota rebel·lia adolescent té una raó d'existir i com més sàpigues d'ella, més arguments tindràs per calmar-los. Com trobes, Eli, física i emocionalment els teus adolescents?
Doncs com ha comentat la Teresa, jo també ho sento com dos polaritats. Adolescents que estan més resignats, més apàtics, amb poques ganes de res ara mateix, i altres al revés, que estan com molt reivindicatius, molt, molt enfadats amb la situació i amb moltes ganes que s'acabi.
Dius tu aleshores... Digues.
Clar, segons quina polaritat veiem, també estem començant a veure algunes conductes més preocupants o menys. No? I famílies inquietes de com poder-los ajudar.
Dius, Eli, al teu llibre que un dels mites és que els adolescents són conflictius, però que només en un 20% dels casos passen per una situació realment perillosa i la majoria superen l'etapa amb normalitat. Com els podem ajudar a transitar per l'adolescència des d'aquesta normalitat que tu proposes?
Sí, la majoria de casos que jo observo que són realment amb casos de conductes de risc sol haver-hi darrere una família desestructurada o no hi ha rols paterns estables i sants. La gran majoria al final tenen inquietuds sanes, inquietuds pròpies de l'edat. I una manera d'acompanyar, no? De transitar aquesta etapa educativa amb ells és sobretot donant suport i donant valor a com són, és a dir, a la persona que són i que s'estan convertint. I això resideix en escoltar-los, interessar-nos pel seu món, no? O sigui, les xarxes, la música, és a dir, per les seves inquietuds. I mostrar-los que li donem valor, suport i que al final els volem conèixer, no? En aquesta persona nova que s'estan convertint, configurant aquesta nova identitat.
Alertes, Eli, sobre l'excessiu valor que donem a les notes, que s'utilitzen una mica com un epicentre de la seva educació, que hi ha vida més enllà de les notes. Dius tu que el rol dels pares i mares, això és una figura molt visual, eh? Ha de ser el de paracaigudes. A veure, què vols dir, això?
Això em refereixo que un adolescent necessita la sensació de que pot experimentar d'una manera independent, és a dir, que pot volar lliure. Però necessiten tenir la seguretat emocional de que el seu pare o la seva mare, és a dir, els rols aquests estables dels pares, estan allà per evitar que caiguin i s'estampin contra el terra. És a dir, el rol d'un pare o una mare adolescent ha de ser aquest, de dir, et dono un marge perquè experimentis, perquè exploris i fins i tot perquè t'equivoquis, perquè és el que necessiten, però jo estic aquí. Si em necessites, estic aquí, t'ajudaré, et donaré suport, no permetré que caiguis. I sí que és veritat que és un rol molt difícil d'assumir per les famílies, no? Perquè al final és treballar les pròpies pors. El que ens fa més por de l'adolescència és que tots els problemes o conductes de risc que es poden exposar s'escapen de les nostres mans, no? No és com un nen o una nena petita que pot caure d'un tobogan i tu estàs allà i no anirà més enllà aquest risc, sinó que són riscos que se'ns escapen del nostre control, que no hi podem incidir, perquè tenen molt a veure amb el seu entorn social i per poder tenir aquest rol d'una manera segura i transmetre seguretat hem de treballar això, les nostres pròpies pors.
Dius tu, Eli, el teu llibre, una sèrie, dones una sèrie de trucs per facilitar la convivència, com per exemple, suggerir més que ordenar, negociar més que imposar. Què més podríem dir?
Mira, sintèticament, anem apuntant. Jo a les famílies, així d'en clau o en broma, sempre els dic per posar límits i normes amb un adolescent, ens hem d'imaginar que som un govern. La família sempre seria el partit de dretes i l'adolescent el partit d'una esquerra més radical. Aleshores, el mateix no voldrem aconseguir, però hem de conviure, hem de formar aquest pacte de govern, sí o sí, per tant, aquí hi ha d'haver uns acords, hi ha d'haver unes concessions per a una bona convivència. Aleshores, la manera és, ens asseiem conjuntament en un moment tranquil i escoltem l'opinió d'aquesta persona adolescent, vale? I no imposem d'una manera autoritària, no? El que es feia abans i perquè ho dic jo, sinó pactem uns acords, unes normes, uns límits adaptables a la seva edat, però sempre passant la pilota a l'adolescent, és a dir, va conforme a tota la teva actitud. Si tu em demostres una actitud responsable, una actitud respectuosa, respectes al que hem pactat, aquests privilegis, no? Doncs el sortir, el quedar, hi seran, no? Perquè jo tindré confiança. Si tu no compleixes aquest pacte que hem fet, no? Aquests privilegis se'n retiren. Però sempre tirar la pilota al seu camp, no? De que tot el que passi és decisió i va conseqüent amb la seva actitud. És la manera d'ensenyar-los la responsabilitat.
Més propostes de l'Eli Soler. Tractar aquells temes que poden resultar incòmodes com el sexe i les drogues amb la màxima naturalitat. I, bueno, jo llegint-me el teu llibre, tenia el meu adolescent a prop i vaig pensar, m'hi poso i em va costar, eh? Em va costar. Com en podem parlar? De quina manera en podem parlar? Com podem afrontar aquests temes que ens costen a nosaltres? A ell segurament no tant.
Sí, però fixa't que la majoria d'adolescents la queixa que tenen, no? És el que has comentat abans, que l'única conversa que tenen amb els seus familiars és sobre la part acadèmica. No? Aquest valor en les notes, com anar a l'institut, i també tenen inquietud per parlar aquests temes, però no podem esperar que siguin ells els que facin el primer pas. Aleshores, molt sovint, quan les famílies no en parlen és perquè realment tenen una por, una inseguretat, o es pensen que encara són massa petits, i avui en dia és que hi ha una hiperinformació tan gran que la informació els hi arribarà per una via o una altra. Però clar, el problema és que a internet hi ha informació, però també hi ha molta desinformació. Per tant, és responsabilitat nostra seure i parlar d'aquests temes quan abans millor. Amb 10, 11 anys perfectament poden entendre temes, si pot debatir, si pot parlar, i aleshores la informació mica en mica, no? Anirà augmentant perquè s'aniran fent grans. Avui en dia tenim recursos molt fàcils. Hi ha sèries fantàstiques, podem seure i veure-les junts i comentar-les. És a dir, aprofitar el propi context per estirar una mica el fil i si mica en mica anem parlant, cada vegada es farà menys tabú i més naturalitzat.
Dius, Eli, la importància d'escoltar-los, tot i que sembli, que a vegades ho pot semblar que diguin tonteries, no? I com crear aquest clima de manera que ells puguin expressar les seves preocupacions, no? I que això, dius tu, té molt a veure amb com reaccionem davant de les coses que passen.
Clar, moltes vegades no ens en donem compte pel ritme de vida que portem, no? Que és estressant, la feina, la casa, i quan ens venen aquests petits moments que ens venen a expressar aquestes coses, però hi donem importància, realment no estem fent una escolta activa, és a dir, estem fent una altra cosa i anem dient que si no li donem valor. Si no parem realment el que estem fent i ens dediquem a escoltar, aquesta comunicació la perdem i és possible que ja no ho vinguin més. I el que hem de fer és donar un valor, de dir, ostres, t'estic escoltant, m'interessa per tu, no? I m'interessen les teves inquietuds i un altre dia et pregunto, ja no et pregunto només per les notes, sinó també per allò que em vas explicar. I també crea una mica una rutina de comunicació entre la família, no? Jo sempre recomano, per exemple, a l'hora de sopar, que normalment és una hora que estem tota la família junta, establir com una mica una rutina de que cada membre doncs, expressi com ha anat el seu dia, no? Què és el que li agrada més, menys. Posar també les persones adultes emocions. Posar-nos també en el punt vulnerable de, ostres, doncs avui tinc un mal dia i estic trista, o avui... doncs estic preocupada i capficada, no? De dir, ei, a mi també em passa, no? I tu pots expressar què et passa i t'acolliré. I això és important. Diu... I a les persones adultes ens costa.
Diu l'Eli, el llibre Convivir con un adolescente es fácil, si sabes cómo. Saps en què pot ser un gran exemple? En demostrar-li que no és necessari tenir habilitats extraordinàries per ser feliç. Gràcies, Eli. Avui a Catalunya Ràdio, adolescents, els més jutjats de la pandèmia...
La responsabilitat no em fa por.
L'Alejandro Rodrigo és diplomat en Magisteri Musical, expert en anàlisi i investigació criminal i que treballa amb menors en risc d'exclusió. El llibre Com prevenir conflictes con adolescentes explica diverses claus per prevenir conflictes, però dues són fonamentals.
La primera de ellas quizá está centrada en que los padres o familiares seamos unos verdaderos referentes para nuestros hijos, el espejo en el que se quieren mirar. Y la segunda de ellas es que claramente el hijo o hija adolescente no puede sentirse abandonado por sus padres. En estos momentos en los que nos plantea una batalla, ¿no? Que parece que no hay descanso, la realidad es que nos está probando, testando si le vamos a abandonar. Teniendo estas dos claves así por bandera, la realidad es que luego podemos formarnos, informarnos sobre muchos conceptos, estilos educativos, normas, límites o inteligencia emocional, pero bueno, nunca más que antes en estos tiempos de crisis sanitaria y social podemos olvidarnos que estas dos claves son fundamentales para prevenir conflictos de cara al futuro.
Seguim avui aquest recorregut coneixent millor els nostres adolescents i no podia faltar el Jaume Funes, psicòleg, educador, periodista, especialitzat en adolescents, autor de moltíssims llibres. Diu Jaume Funes, hi ha coses que exploten quan ve una espurna en una situació inflamada. La societat ha anat trivialitzant la violència, defensant que si és la seva s'exerceix, si és la dels altres no, i els joves porten una acumulació de mal rotllo a la qual s'ha de sumar que la classe política organitzada organitza la societat sense tenir-los en compte. La generació recessió, diu ell, s'ha convertit en la generació pandèmia i molts se senten desafecció social. No podem seguir fent el que hem fet fins ara o els joves seguiran sent la diana de totes les crisis, diu ell. Jaume Funes, a un any de l'inici de la pandèmia, es fa preguntes. Si per un adolescent la vida era fora de l'escola i ara no hi ha fora d'escola, on queda la seva felicitat? Si només hi ha casa i institut, on queda el seu alliberament? I... poden acabar odiant els seus estudis? A preguntes que es fa el Jaume Funes, on queda ara, Jaume, la seva felicitat? Poden acabar avorrint realment els estudis si no hi ha res més?
Bueno, hola. Poden acabar avorrint tantes coses. Els estudis no és que fossin atractius abans, eh? És a dir, el gran dilema a la secundària que teníem sempre era com fer una escola que fos interessant per un adolescent o com fer que un adolescent s'interessés per l'escola. Ara, si a sobre en lloc d'educació digital és xapa a distància, si en lloc d'un espai acollidor és un mestre policia del Departament de Sanitat que es dedica a imposar normes, si a més no poden compartir interessos perquè no poden treballar fora de l'escola, no treballen per... pues, poden acabar pensant, és igual, és igual. Hi ha una part, com bé ens deia la Teresa, o recordava la Eli, hi ha una part que ve a dir, i per què has d'aprendre, no? Si ja era complicat la idea de dir per què has d'anar a l'escola, ara pot afegir això. També el contrari, perquè també tot adolescent no és un subjecte que s'adapti allò apàticament, com, malgrat que el gran dilema, com bé ens recordàvem, venia a ser els sentiments o la vivència de no tenir esma, no només per raons emocionals, sinó per raons socials. Però també alguns d'ells, algunes d'elles, van dir, bueno, doncs val la pena descobrir altres coses. Jo, tantes vegades, com pregunten molts que estan més directament amb ells, jo només indirectament ho estic, o només en casos concrets, venen a descobrir, bueno, el sistema d'equacions és un rotllo, però m'agrada la física quàntica. És perfectament possible. És dir, és perfectament... Ara, la gran discussió serà aquesta escola estressada, amb aquests adults esgotats, que es fan de fer de tot, tindran ganes de descobrir altres coses que els interessen, i aquí tots els profes amb els que m'ha tocat treballar aquests dies venen a recordar les tres coses que ens recordaven abans. Una, l'apatia o l'increment de no els interessa res, que és un argument de sempre. L'interès, la situació, diguéssim, d'agressivitat, de baralles, de bronques fora o dins de l'escola, i aquesta mena de vivència de dir, bueno, no hi ha present, no hi ha futur. El futur mai ha estat un argument, el present sempre ha estat un argument per canviar.
Des d'aquesta perspectiva, com podem llegir les protestes d'adolescents als carrers de les últimes setmanes pel Pablo Hasél?
Mira, com bé sabeu, jo sóc l'únic gran d'aquesta taula. I, per tant, hi ha anat veient moltes rebel·lies i he tingut que explicar a la gent conservadora d'aquest país que els broncas quinquis que venien de la perifèria de la ciutat estatalista sin ley, en la que jo continuo vivint, pues eren unes violències contra l'explotació. I després he tingut que explicar que la gent que es desesperava de les generacions perdudes eren gent que venien a dir, no ens interessa la vostra societat. I després hem tingut que explicar per què apareixien les tribus i es confrontaven, i després hem tingut... no és que, cada fenomen d'aquests és diferent, i no cal, però sempre hi ha un leitmotiv permanent. Els pares poderosos sempre es molesten determinades violències, i els poders sempre troben explicacions per dir aquesta violència val i aquesta no. Jo, que he treballat molt a Euskadi en èpoques dures, de violència dura... Clar, si els partits que governen aquí o allà venen a dir si és per tombar l'estat actual serveix, si és per quemar contenidors per divertir-se no serveix, en el cas dels adolescents, que el que ens ha fet aquí, no els dels altres joves, estem transmetent un missatge ètic molt complicat, que ve a dir, si això a mi em molesta, puc fer-ho i puc destruir. I és molt curiós com es queixen de que el pobre que per fi ha pogut robar la tenda Nike sigui més problemàtic que el pijo que la liat i ha trencat el mirall. Per tant, què molesta? Molesta que aquests adolescents vinguin a dir el que han dit sempre. Recordo les violències de França, les violències de Londres. Què espereu, venien a dir aquests que interpreten la política, dient en qui parlem? I els deien, volem dues coses. Una, que reconegueu que assistim, que som joves i no som com vosaltres, i en el cas dels francesos, com que més era la panlia, la perifèria, sempre deien, i que a més som francesos. No som de la grandeur francesa, no som de la grandeur catalana, però som catalans. Assistim com a subjectes. I aquestes dues coses, no sempre el poder està disposat a reconèixer.
Què podem fer amb tota aquesta ràbia acumulada?
Primer, reconèixer que existeix la ràbia, perquè igual que moltes vegades cometem un gran error, que és donar consells als pares o donar consells als polítics, que ens, bueno, un servidor ha estat carne de canyó en aquests dies d'explicacions 50.000 amb els col·legues periodistes, no? Des, a veure, quins consells? Pues un molt simple. Faci el favor vostè de mirar abans d'interpretar. Mirar abans d'interpretar, com bé recorda la Teresa, què els estàs dient? No, mireu, jo no sóc com vosaltres, però com a mínim aquí estic per preguntar-vos, per saber, per interrogar-vos, i després donar alguna explicació, perquè, clar, ens poden queixar de la seva rebel·lia, però estan esperant de nosaltres, entre cometes, un consell. Ja sé que la paraula no serveix, però un consell no del pare perquè li explica a l'adolescent, perquè tot adolescent parla en perifràstica i si en parla d'un problema d'un altre, i nosaltres hem de dir, doncs digue-li a l'altre. Però què expliquem nosaltres? Quina justificació intel·lectual, ètica, vital donem d'una societat absolutament convulsa, variable, canviant? Aquesta cosa que també recordava la Teresa, que si nosaltres estem absolutament alterats i no sabem com viure en aquest món, com dimonis hem de traspassar alguna serenor a aquests adolescents? Què està fent el gran tutor o la gran tutora a l'escola? Aguantar-se el seu malestar, aguantar-se el seu malestar vital com a persona i estar davant d'un adolescent dient-li anem a buscar alguna serenor compartida. Però si nosaltres som un caos, com dimonis s'arreglarà el caos adolescent?
Missatge que faries arribar als adolescents.
Els adolescents és dir, mireu, tios o ties, com vosaltres teniu més vida que nosaltres, jo estic acollonit perquè puc morir-me, jo sé que vosaltres no esteu en aquesta dinàmica, però què us sembla si construïm alguna salut compartida, alguna cosa en el que entre les teves il·lusions de passar-t'ho bé i arriscant-me i els meus acolloniments, que trobem? Però a banda d'això és dir, a veure, busca algun moment per pensar en tu, per aquesta història que jo li he dit ràbia o l'altre li he posat depre, però que vés a saber tu com a l'etiquetes, troba algun moment per descobrir com et sents. Passa olímpicament dels que diuen que no has d'estar junts, vete al racó del parc que sigui i comenta entre vosaltres com us sentiu i, malgrat tot, continua pensant que aquest món és un món d'adults que s'han tornat bojos, que el món probablement teu serà diferent.
Diu el Jaume, hi ha la creença que l'adolescent és esbojarrat i no té la raó i hem d'esperar que maduri, però hi ha una part de la seva vida que pot ser interessant, posar-se a la pell de l'adolescent seria important. Missatge als responsables de l'administració, Jaume.
Ai, jo que tinc triennis de totes les administracions i, per tant, coneixo perfectament on està i on és molt fàcil criticar el funcionari i no criticar a si mateix, però el missatge de fons és: mira, la vida no és això que vosaltres dieu la gent. La vida, feia gràcia li dient fer un pacte de govern a les famílies pobres, a les famílies que intentin fer un pacte de govern, perquè seria segur que és la guerra dintre de casa. És dir, els polítics han de dir, mira, vosaltres heu estat joves. Algú de vosaltres va esperar els 18 anys per veure el col·le, que no? Doncs anem a gestionar com eduquem aquesta... Però feu el favor de posar l'orella permanentment, escoltar, descobrir, i abans de fer una llei o una norma, pregunteu-vos si és viable en el món adolescent.
Avui a Catalunya Ràdio els protagonistes són els adolescents.
El meu cervell em demana música i moviment.
Els adolescents, a més d'estimar-los i cuidar-los, se'ls ha de conèixer i ajudar-los a descobrir qui són. Lola Álvarez.
Avui a l'Ofici Educar ja hem parlat amb la Teresa Terrades, amb l'Eli Soler, amb el Jaume Funes, i ara és el torn de la Clara Dardé, educadora social, terapeuta familiar i gestàltica, especialitzada en grups de joves. La Clara és la que ens va apropar el testimoni de 4 nens i nenes i 2 adolescents, el Jan i l'Eva, que, entre d'altres coses, ens van dir que durant el confinament l'Eva havia tingut 0 intimitat en una casa amb 7 de família, però que s'havia adaptat, i que, com que era introvertida, s'ho havia passat pipa a casa. De fet, no hauria sortit si no li haguessin dit. Reconeixia que ara no sortia els caps de setmana, i també reconeixia que socialitzar és important perquè ens fa més humans, però ella valorava molt la soledat perquè li havia permès atenció, estimar-se més a ella mateixa i acceptar el seu cos lluny de les pressions a les adolescents. Explica la Clara que ara mateix els joves estan molt polaritzats, ens ho deia la Teresa, ens ho deia també el Jaume, els extrems, els que pensen que no els pot passar res i els que tenen molta por. Clara, benvinguda, gràcies per ser aquí. Amb què et trobes aquests dies? Els teus adolescents, què dius tu?
Em fa gràcia, no?, el que deia el Jaume, no? Realment no cal posar una etiqueta en aquestes emocions, no? Estan, viuen, estan en passió, sabent tot el que està passant, i sobretot el que no fan, bueno, i el que fan principalment, és no entendre'ns. No entendre els adults. Estem, jo crec que, si voleu dir-li la paraula bojos, pues bojos, vale? Però estem molt més bojos que ells. Ells trenquen, cremen, el que fan és dir hola, estem aquí, i ningú ens està escoltant.
Dius tu, com més aïllats, més haurem perdut una generació.
Més que una generació, hem perdut un temps. Què em comenten a mi la gent jove? És que he perdut la meva cultura, he perdut tot el meu entorn social. Ja no puc gaudir de les meves estones amb els meus amics, no puc estar més enllà de les 10, no puc anar de festes majors, no puc fer res que no estigui absolutament reglat per, entre cometes, tornem-hi aquests bojos que ens controlen, no?
I quin treball fas tu amb ells? Perquè, clar, hi ha emocions, abans ens ho deia la Teresa, com la por, com el malestar, com ho treballeu això? Què esteu fent?
Bé, portem grups de joves que el que fan és venir a expressar el que els hi passa, tant els que estan tancats a casa com els que se'n van amb columnes per Passeig de Gràcia fins que arriben a la plaça Catalunya. I no tots cremen ni trenquen, Això és una característica molt important, Vull dir, no us penseu que tots els joves trenquen contenidors. Hi ha molts que van, criden, reivindiquen i se'n tornen a casa. I fan aquesta tasca de dir, aquest món no m'agrada, i no per això cremen, no? Jo penso que hi ha un punt periodístic que no és gens maco, perquè els estem criminalitzant, no? En alguna televisió se sentia, som criminals, no? Bé, potser ens hauríem de moderar tots plegats.
S'obren a parlar, deies tu en una conversa prèvia, els han tallat les ales quan despertaven a la vida, s'obren a expressar com se senten?
Sí. A parlar i expressar tot el que senten ho fan. El que passa és que no poden gaudir-ho, no poden viure-ho, no? Abans es comentava, aquesta etapa de l'adolescència l'han de superar. Bé, jo aquí discrepo, no? Diria, qui ha de superar? Qui l'ha de superar són els pares, que no recorden que ells també van ser adolescents i que no recorden que en aquesta etapa el millor que has de fer és separar-te dels teus adults per créixer i per conèixer i per saber què passa en el món, no? I què fem els adults? Encara els collem més, encara els agafem més i els volem a casa, no? Jo penso que aquestes converses que comentàvem tots plegats, de que s'ha de parlar, de que s'ha de dir, aquestes converses s'han de produir ja des de la tendresa, des de la infància, converses sempre, no només quan arribi l'adolescència. Has de parlar amb el teu fill i amb la teva filla i posar espais diaris, és igual l'hora de sopar o quan vulguis, però espais en els quals sempre hi hagi intercanvi d'emocions, intercanvi de què has fet, intercanvi de com et sents, i això, quan arribi l'adolescència, hi haurà un canvi, però ja tindrem una base que ens ajudarà a entendre, com a adult, que el nostre infant s'està fent gran i ha de volar.
Clara, com viuen ells el judici que s'ha fet dels adolescents com a irresponsables i que causaven contagis?
Estan enfadats perquè ningú ha demostrat que siguin ells els culpables. I, a més, és que primer tot va començar amb els més petits, no? Vam tancar a nens de zero, de fins a 6 anys, tancats a casa. Concretament, jo amb la meva filla no podia sortir i al ser monoparental, quan sortia, perquè tenim llicències monoparentals per sortir, els Mossos em paraven, no? Vull dir, tot això és com una por i un, no? I després es va demostrar que els nens ja no passava res i els nens podien anar sense mascareta, no? Jo penso que els adults anem improvisant, no? I llavors ara, qui toca que siguin els culpables? La gent jove. Home, per favor, mirem, parlem, asseiem-nos, decidim, no? I sobretot decidim que tothom ha de tenir una llibertat, no podem estar en aquesta pèrdua de la democràcia.
Quin és el missatge que no estem escoltant dels adolescents, Clara?
Que tenen dret a participar, que tenen dret a dir la seva, que tenen dret a opinar. És que em sembla que ho comentàvem, no?, abans de venir al programa, no? Quants espais hi ha on ells poden opinar? És que n'hi ha poquíssims. A més, són espais on l'adult els hi diu més o menys el que han de dir. No? No, no és això. No? Jo dono gràcies en aquest programa que han pogut, tant el Gian com la Eva, poder expressar tot el que els hi passa. No? Vull dir, si tinc por, ho dic. I si tinc alguns nervis de les emocions, també. I si estic enfadat amb els meus pares, també. Però aquest espai no hi és.
Quan fèiem aquesta conversa amb la Clara em van dir el tema estrella, el sexe, perquè un jove li deia ara no sé com faré petons, no sé si algú em voldrà conèixer, no follaré en un any, li va dir un altre. Estan preocupats, no? És un tema...
Home, és el tema que si abans ja els hi passàvem la informació de les de les malalties de transmissió sexual i de les infeccions de transmissió sexual, ara hi podem afegir doncs, la pandèmia, no? I ens dius, a més, quan quedo amb noies, van amb mascareta, no els hi veig la cara, no? Concretament aquest, no? Aquesta persona. I després, no només que no li veig la cara, i si em contagio quan li dono un petó, no? O sigui, hem afegit un increment de bueno, què farem la meva vida amb tot aquest aspecte.
Avui a Catalunya Ràdio, adolescents, els protagonistes, han estat molt jutjats durant la pandèmia en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
L'esforç pel que m'agrada m'emociona.
Els adolescents senten que estan perdent moltes coses i això els genera frustració i desànim. Natàlia Ortega.
Teresa Terrades, és el moment de dir-nos el que t'ha quedat al tinter per dir.
Doncs mira, sobretot que el vincle que fem amb els adolescents és fonamental, no? Perquè és molt important que ells rebin la idea de que són éssers de valor, que els escoltem, que tenim i els veiem com a això, éssers únics que tenen dret a ser reconeguts com a tals i que això, els volem a prop nostre per seguir construint el món que estem mirant de millorar del que tenim ara, no? Com a mínim. Bàsicament això.
Jaume Funes, missatge final que no haguem dit encara.
Bueno, és que els adults facin el punyetero favor de no pensar en els problemes futurs, sinó en descobrir els forats que han quedat. És a dir, la pandèmia no és una llosa, és a dir, s'ha afectat molt, però i si reconstruïm espais d'escolta, de mirada, incrementem les hores de tutoria, dediquem temps a que puguin dir la seva, dediquem espais a que expressin els sentiments. No parlem de problemes futurs, intentem recomposar allò que per la nostra inexperiència, perquè no era per la pandèmia, per la nostra, el testos que anem, hem acabat fent malament. Recuperem una mirada, més temps de mirada, més temps d'escolta.
I recordem que tots vam ser adolescents, oi que sí, Clara? Missatge final de la Clara.
Sí, recordem que han de participar, que no els podem deixar fora d'aquest joc que es diu societat.
I han de participar a través de...
dels mitjans, dels espais on puguin dir la seva i els polítics se'ls escoltin, eh? No només els pares i les mares. Els pares i les mares ja fan feina.
I però els pares i les mares, què els diem, Clara, per acabar?
Els pares i les mares, el que els hem de dir és que el seu fill és una bellíssima persona i que a partir d'aquí fagin aquest... Digues, Jaume, que et veig.
No, que acabarà segur bé, millor que elles, probablement.
I que el que hem de fer és ajudar-lo a volar i a tirar endavant i no pensar que és el seu enemic. Al revés. Si l'han portat a aquest món és perquè sigui, com diu el Jaume, una millor persona que ells mateixos.
Doncs amb aquest missatge positiu i contundent acabem aquesta conversa. Gràcies, Jaume Funes, gràcies, Clara Darder, gràcies a l'Eli Soler, que li hem dit adéu ja d'aquí fa una estoneta, i gràcies també a la Teresa Terrades i una forta abraçada per tots. Cuideu i estimeu els vostres adolescents. No em dieu gràcies?
Gràcies.
Gràcies.
No, havia quedat molt adolescent i no volíem espatllar-ho. No.
Molt agraïda d'haver participat.
Gràcies, petons.
Adéu.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
El Contrapunt, amb Oriol Dalmau.
Ei, què fas, tia?
Estic a l'Insta, tia, i tu?
Jo tinc classe telemàtica de...
I jo, però passo.
Ara que dius de l'Insta, saps l'història que vaig fer de twerk, tia?
Sí, et vaig fer un like. Estaves topediosa.
El Pol, tia, m'ha posat preciosa, mi niña, i un cor, tia.
Quin grins, tia. Com en plans.
Ja veus, lol, saps?
Quedem o què, tia?
Però no hi ha confinament perimetral, no.
És tot molt random, tia.
Comarcal, ara, tia, comarcal, saps?
Clar, tia, o sigui, podem, no?
No ho sé, tia, la comarca què és?
Lol, tia. comarca? O sigui, no ho saps?
Soc tope d'herda, tia. O sigui, ho miro a Google, tia.
Tia, la comarca és Catalunya, tia. O sigui...
Comarca, porción de territorio más pequeña que una región que se considera homogénea por diversos factores como las condiciones naturales o la persistencia de demarcaciones históricas.
Lol, tia, que pro. Què vol dir?
Ni idea, tia, que fail.
Però, o sigui, on anirem?
Estan oberts els bars o és per emportar, tia?
Anem al centre, Glòries, tia.
Però si estan als centres tancats, tia, drama, tia.
Lolazo.
Passant, no em quedo a casa, vaig a fer un TikTok a veure si el Pol em diu alguna cosa més.
Vale, tia, jo em poso mal Fortnite, que passo d'estalquejar.
Adéu, tia.
Adéu.
Coneix el món m'obre la ment.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I els llibres per somiar d'avui, el Jaume Centelles, autor de la pàgina La invitació a la lectura, i que avui ens porta Destellos, de Jen Wang. Un llibre més per somiar. Què ens explica aquesta història?
Somiar, sí. És un llibre d'aquells que diem novel·la gràfica, o còmic, o manga, d'aquells que van amb dibuixets i els globus que expliquen quan parlen les... És una història que m'ha agradat molt perquè està inspirada en fets reals. Fixa-t'hi, la Jen Wang, aquesta noia que és... que viu, és estatunidenca, però de pares xinesos o coreans o orientals, explica una història situada en aquella comunitat de dues noies, una que es diu Christine, que és una família benestant, respectable, de la comunitat xinesa de Los Angeles, que va a una escola d'aquestes d'uniforme, els pares li paguen unes classes particulars de música, també li fan que estudiï xinès, amb classes, amb professora particular, etc. No? Una noia com cal, que diríem. I arriba en aquella escola o en aquell barri, arriba una altra que és la Moon. Moon, en anglès, lluna. Aquesta noia és totalment diferent, és esbojarrada, divertida, simpàtica, es pinta les ungles de negre, cosa que l'altra ho veu amb horror. I aquesta noia és... Li agrada sobretot un tipus de música que es diu K-pop. No sé si la coneixes. K-pop és... Els que ja teniu una edat, pares que m'escolteu i mares que m'escolteu, potser us recordarà a les Spice Girls o els Backstreet Boys, aquests grups de nois i de joves que canten i fan una música senzilleta.
Que els estem sentint, de fons.
Aquí estem sentint. I aquests ho peten molt a les xarxes socials, els grups de K-pop. És una mica de rock, pop, hip-hop, una mescla de tot plegat. Doncs això és el que li fa feliç a la Moon, però que també té un quadern de dibuixar. I llavors, la novel·la té diversos fils. Un és la relació entre elles dues i una tercera companya que s'hi fica entremig i clar, la cosa ja es complica molt, per un costat. Per altra, la música que ens va acompanyant i sobretot la Moon té un secret, que és el fil conductor. El secret del món és que ella veu, com diu el títol de la novel·la, destellos, veu llumetes. De tant en tant els ulls se li queden en negre i veu formes i llumetes i ella imagina que són els àngels del cel que la criden. Al final ja descobrim que en realitat el que té és una malaltia, un tumor cerebral que s'ha d'operar i bueno, tot és precipit al final, se'n surt i acaben fent el festivalaco de final de curs amb la música. Bueno, crec que és una novel·la per llegir amb els nois i estirar de diversos fils, no? De la música, com hem dit, però sobretot del què vols ser tu quan siguis gran, què has de fer amb la teva vida, defensar els teus ideals i bueno, una bona novel·la. Altra banda, té també un altre fil, que és les imatges, les il·lustracions. Mireu com estan fetes, que està superben dibuixat. Els primers plans, els picats, els contrapicats, la composició. Una bona novel·la per nois a partir de cicle superior.
I quina és la pregunta que els hi farem avui?
Avui els hi farem una pregunta que és al final de la novel·la, o potser ho hem mencionat, al final de la novel·la fan un festi... surten, ja sabem que els hi tocarà guanyar amb elles. La pregunta és, quin estil de música ballen les noies d'aquest llibre, del llibre d'Estellos.
Respostes a l'ofici d'educar @ccma.cat. Teniu temps fins diumenge i podeu guanyar un exemplar del llibre d'Estellos. I ja tenim guanyadors del darrer concurs, la Lorena i la Rita, de 5 anys.
Hombre, que bé, me n'alegro.
I recordem la pregunta que és, Jaume, d'aquesta setmana del llibre d'Estellos, és...
Quin estil de música ballen les noies d'aquest llibre, del llibre d'Estellos, la Mun i la Cristín i les altres companyes de classe?
I teniu temps fins diumenge, podeu guanyar un exemplar d'aquest llibre i recordeu, respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Gràcies, Jaume, fins a la propera, petons.
Vinga, ciao.
Jugues amb mi?
La setmana vinent coneixerem mestres d'infants valents que fan classes a casa o a l'hospital i acabem amb força de La veu de la terra, el nou disc del petit taller de cançons per reforçar l'activitat de música amb el professorat, que consisteix en 9 cançons, 8 clams i 44 activitats didàctiques on la terra ens dona un missatge, l'hem d'ajudar. Sigueu lúdics, positius i alegres, petons i fins a la setmana vinent. Roger Escapa, fins aquí un ofici d'educar.
Fantàstic, com sempre. Gràcies, Elisabet. Una abraçada.